Aquesta és la sintonia de l'Enfeina, de la nostra secció dedicada a la referent d'ocupació juvenil, vaja, a l'ocupació juvenil a la nostra comarca, i ho fem una vegada al mes aproximadament, cada 15 dies, amb la referent d'ocupació juvenil a la Conca de Barberà, amb la Gemma Torrelles, que ens acompanya als estudis de la ràdio. Gemma, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Avui recuperem, tornem a l'Enfeina, després de... Vaja, ens tocava la setmana passada, però ho hem fet aquesta. Com dèiem, per parlar de feina, per parlar d'ocupació, i avui per parlar... De què? Quin és el tema que ens portes avui a la secció?
Doncs mireu, ja que s'atansa el bon temps i potser moltes persones joves acaben d'estudiar i es plantegen treballar a l'estiu, avui porto a parlar de què és el currículum.
Què és el currículum? Suposo que és aquella cosa que quan et poses amb el full en blanc al davant, no? I ara què? No? Com comencem? Suposo que hi ha mil maneres de fer el currículum, oi?
Hi ha moltes maneres de fer el currículum. El que ha de quedar clar quan es comença un currículum és, de per si, les seves parts, que si vols les repassem, és a dir, amb un currículum hi ha d'haver les dades personals, però només telèfon, correu electrònic i noms. Si vol posar una foto, hi ha qui li dona molt valor a la foto, hi ha qui no li dona molt valor, això és una mica una decisió personal. Les dades formatives, experiència... professional, la formació acadèmica com a dades formatives, l'experiència professional, si es té formació complementària, altres dades d'interès, com poden ser doncs, si hi ha carnets, si altres coses que vulguem destacar, i quins idiomes tenim i quina informàtica dominem. Això serien les parts bàsiques. A partir d'aquí, jo sempre explico que hi ha tants currículums com persones, i el que és molt important és tenir en compte que el currículum és una entrada a l'empresa o lloc de treball que nosaltres volem aconseguir. I per tant és la nostra presentació. No tenim cap més eina per presentar-nos que el currículum, a no ser que la recerca de feina la fem a través d'un conegut, un familiar, que llavors ja entraríem en diferent manera, però si no, el currículum és aquesta entrada que ens descriu professionalment a nosaltres.
Per tant, entenc que ha de ser una cosa atractiva, que entri pels ulls, no? que vaja, que l'empresa que ho rebi ja d'entrada li vingui de gust llegir-ho, i això entenc que no és fàcil fer-ho, eh?
No és fàcil, perquè hem de pensar que té dues coses grans. Una, que quan la persona rebi el meu currículum digui, mira, està ordenat, és fàcil de llegir, és entenedor el que hi diu, i a més que li aporti informació que jo vull que l'empresa tingui. Sempre hem de tenir en compte que jo sóc la que faig el currículum, en aquest cas si jo estic buscant feina, i jo decideixo quina és la informació que hi poso, la que no hi vull posar, i la que l'empresa rebrà. Per tant, és molt important, tenint en compte totes aquestes parts més bàsiques, que jo sigui capaç de posar-hi al currículum aquelles coses que destacaran per una oferta de feina o per una altra. I per tant, és una cosa que s'aconsella, és fer tants currículums com ofertes de feina ja o per sectors.
Això t'anava a dir, per tant, segons l'oferta de feina hem d'adaptar i destacar una cosa o una altra del nostre currículum.
Clar, i una cosa que és molt interessant és afegir-hi les competències, que parlàvem en una de les càpsules que vam fer. Tothom té adquirit al llarg de la seva vida unes competències, ja sigui en l'etapa professional, l'etapa educativa o el dia a dia amb altres tasques de voluntariat, i s'han de posar al currículum perquè diuen molt de la nostra manera de ser, de la nostra manera de treballar.
Per exemple, doncs, si participem en alguna entitat de la vida associativa del municipi, tenim algun paper, és important explicar-ho, això?
Sí, sens dubte. És molt important. De fet, jo diferenciaria dos currículums així en grans trets. Un, aquell currículum en el qual jo acabo d'estudiar i no he treballat mai, per tant no tinc una experiència laboral pròpiament amb contracte remunerat, i ara entendreu per què explico això, i l'altre és el currículum que sí, que ja fa un temps que estic treballant i que tinc experiència laboral. En el primer cas, aquest, en el que jo no hi ha experiència, jo sempre recomano que es vagi a buscar totes aquelles tasques que es fan des d'esports fins al voluntariat i totes aquelles pràctiques que s'han realitzat encara que no hagin set remunerades, i les col·locarem també experiència professional, perquè no deixa de ser una experiència vital. De vegades ens trobem joves de 16, 17, 18 anys que per la seva trajectòria educativa no han pogut treballar perquè han estat estudiant, com és lògic. Però si volen una primera feina a l'estiu, llavors hem de mirar si s'ha fet algun curs extra pot ser algun jove o una jove que té un curs de monitor de lleure, pot ser esports, pot ser a participar tota la vida del teixit associatiu del municipi. Llavors són coses que s'han de destacar en aquests currículums i anem a buscar aquí quines són les competències que han adquirit en aquests llocs de voluntariat.
No sé si també és una cosa important que sigui atractiu a la vista, és a dir, entenc que no ens hem de passar de frenada, no ha de ser una cosa molt extravagant ni molt creativa, però tampoc ha de ser un totxo de no sé quantes pàgines, no?
No. Jo crec que l'important és que destaqui i que, a més, aquest destacat tingui un toc de personalitat. De vegades, quan acompanyo a fer el currículum, jo els pregunto quin és el color que més t'agrada. Doncs anem a posar-hi un toc de color del color que més t'agrada. Que potser ara, dit així, sembla una tonteria, però com que aquest currículum és per arribar a una entrevista de feina i el tindràs a davant i l'hauràs de defensar, és molt millor defensar una cosa que tu has treballat i que tu la veus amb molt bons ulls que no pas una altra que l'has fet ràpid i corrents o que te l'ha fet algú o que te l'ha fet una plantilla d'internet i que, per tant, no saps ben bé com defensar-lo, perquè el currículum és la porta d'entrada a l'entrevista, que ja en parlarem de l'entrevista, però cal que el currículum el sapiguem de dalt a baix i sapiguem quines competències s'han adquirit en cada lloc de treball o en cada experiència extracurricular o en cada experiència del món associatiu, el que dèiem. Llavors és molt important donar-li aquest toc personal, ja sigui amb un toc de color o amb algun simple dibuix. O ara mateix, fa uns anys enrere, el currículum era molt més difícil de realitzar, no? S'havia de fer una plantilla Word amb tot el que comporta de límit de disseny, però ara existeixen un munt de plataformes gratuïtes a internet en el qual una d'entrada hi ha plantilles que només cal omplir els buits i l'altra és que et pots crear tu sense tenir massa eines de disseny gràfic un bon currículum amb quatre preciositats artístiques que destaquin molt i que diguin molt de la personalitat.
Per tant, això és important, de treballar una mica aquesta part més creativa del currículum i després, evidentment, que el contingut sigui, vaja, interessant i que s'adigui a l'oferta de feina, no? També això és important, dèiem abans, eh?
Sí, clar, després, deixant de banda els currículums que diu aquest primer bloc, no?, de la primera feina que anem a buscar, de vegades el que també es fan són currículums per sectors. Per exemple, ja que tinc aquí davant, no?, un periodista, doncs molts cops els currículums de periodistes no solen ser currículums com el que jo he exposat tan acotat, que sí, perquè també hi ha l'experiència professional, les dades acadèmiques, els cursos, però molts cops el que s'afegeixen són recursos de coses publicades. No, en aquest cas, també passa en el sector gràfic, que les persones que fan dissenys gràfics de vegades no tenen currículums, tenen un portfoli a internet en el qual ja és un currículum en si, no? Però que és la manera de mostrar-se tot el que saben fer i quines habilitats tenen. Hi ha sectors que tenen que van molt bé tenir diferents currículums del que diu la norma, perquè així ensenyes molt bé, molt millor la teva feina. Hi ha vegades també el col·lectiu de mestres, també utilitzen de vegades videocurrículums o el que diem un blog en el qual pots linkar diferents projectes que s'han anat fent al llarg de tota l'etapa laboral, i podríem trobar d'altres també de perfils concrets professionals, que no cal fer un currículum pròpiament dit amb aquestes tan tancat, no?, tan acotat amb la foto, tal i qual.
Parlaves de la fotografia, fins a quin punt és important posar la fotografia al currículum o no posar-la? És a dir, hi ha opció de no posar-la i això pot anar en detriment de que et truquin o no per aquella oferta de feina?
Mira, fas bé de dir-ho. L'altre dia vam impartir des de l'oficina jo una xerrada amb una noia entesa en el tema, i quan parlava del currículum aquella noia va dir que aquí a Espanya hi havia una norma en la qual s'havia de posar-hi la foto. Jo en aquell cas no vaig dir res, però jo quan veu un jove i l'he d'assessorar, jo sempre li dic que la foto és molt personal i que posi o no la foto, que és decisió posar-la o no la foto. La foto ens ensenya molt de nosaltres i de vegades pot crear prejudici en segons quins casos, no?
Per exemple, una falsa expectativa també.
O una falsa expectativa, exacte. Llavors, la foto que s'ha de posar, si es vol posar, no cal que sigui una foto molt extravagant ni tampoc una foto de carnet sèria d'aquestes que ens fa amb un fotomaton. Pot ser tranquil·lament amb una foto de mòbil en la qual vulguem nosaltres mostrar alguna cosa de la nostra vida o de la nostra manera de veure'ns. Al final la foto és una porta d'entrada més, però per mi no ha de ser l'única. Hi ha molts casos que dificulte. perquè estem en una societat que hi ha coses que a vegades no s'entenen i la foto pot dificultar. I jo sí, m'he trobat amb joves que no volen posar la foto i és totalment respectable. I han trobat feina sense la foto. Potser els haurà costat més, perquè sí que és veritat que les empreses, doncs venim d'on venim i volen la foto sí o sí perquè s'ha fet tota la vida així, però jo ho qüestiono i per tant ho deixo la decisió de la persona jove que... i no tan jove, vull dir, al final.
No sé si també parleu, perquè clar, ara més enllà del currículum que tu envies a una empresa, segurament quan tu envies el currículum, en depèn quina empresa, no sé si passa a totes, després posen el teu nom a internet i busquen a les teves xarxes socials, busquen el que has publicat, i si més o menys allò que tu expliques al teu currículum té a veure amb el que tu publiques a les teves xarxes. No sé si també en parleu d'això, perquè clar, això també pot fer que la feina te la donin o no te la donin.
Mira, en parlem poc i n'hauríem de parlar més, perquè sí, és veritat que, i és cert això, hi ha força empreses, sobretot de recursos humans, que van a buscar els perfils. A veure, què fa aquesta persona, no? Què fa la seva vida i com això afectarà la meva empresa? I sí, sí, es va buscar. Jo en el meu cas, potser m'he trobat a joves més conscients, joves menys conscients, de vegades ho parlem, de vegades no, però sí, és cert, tot allò que fem a xarxes pot afectar la nostra vida laboral. No hauria de ser així, perquè no hauria de ser, perquè la vida privada,
no? Exacte, de la vida privada
és la nostra vida privada. Jo el que recomano sempre és tancar perfils i que no estiguin oberts i que només estiguin oberts a la xarxa que tu vols tenir al teu costat. I acceptar o no les persones que volen veure el teu perfil. I així t'assegures que cap empresa, com a molt, veurà la foto de portada, que tampoc pot dir molt o sí, i ja està.
Ja per acabar, Gemma, no sé si hi ha alguna extensió estàndard del currículum en quant a pàgines, eh? No sé si això en parleu o, vaja, al final és el criteri de cadascú segons el que hi vulgui explicar.
Jo sempre recomano que el currículum sigui personal, cadascú es faci el seu. Jo dono molt de suport en realitzar-lo, si no es tenen les eines, el fem conjuntament si cal. Sí que hi ha plantilles, però és el que dèiem, utilitzar una plantilla el fa poc personal el currículum. De vegades, en segons quins casos, és útil utilitzar una plantilla, perquè ja siguin pels recursos de la persona jove, per mil motius. Però sí, és cert que és millor utilitzar un currículum personal fet per tu, perquè després a l'hora de defensar-lo no hauràs d'anar buscant, ai, a veure això hi diu aquí, no, això on està, on és això, i no s'anirà tan perdut a l'hora de resoldre una entrevista de feina. No n'hem parlat, però hi ha un currículum a internet que és una gran xarxa social, que és LinkedIn. LinkedIn funciona molt bé amb perfils concrets, però jo sempre recomano a tothom que tingui un mínim d'eines digitals que es faci un currículum a LinkedIn, perquè hi ha moltes ETTs que també busquen allà perfils. I de vegades ho treballem també, el LinkedIn, com a currículum, més enllà de la xarxa social que és.
I de fet hi ha ofertes de feina on tu t'inscrius i no hi pots adjuntar un currículum, sinó que has d'omplir un formulari amb el currículum, un formulari estàndard, no? Que a vegades
sí,
també s'hi troben amb això en algunes
aquí
ofertes.
Aquí ara podríem fer una altra càpsula.
Això seria una altra història.
Això seria una altra història, sí, perquè això és la manera de buscar feina.
Val.
Podem parlar un altre dia.
Sí, també, i tant. Mira, ja ens ho apuntem. La manera de buscar feina. No sé si ens hem deixat alguna cosa de dir sobre el currículum.
No. Com sempre, si algú necessita suport, ja sap, ens pot trobar al Consell Comarcal, a l'Oficina Jove.
Doncs ja ho sabeu, la referent d'ocupació juvenil de la Conca de Barberà, la Gemma Torrelles, que vaja, us atendrà si necessiteu ajuda en la recerca de feina, d'estudis, vaja, tot el que té a veure amb l'ocupació juvenil. Gemma, gràcies. Fins la propera càpsula de l'Enfeina. Que vagi
fins
bé.
Fins la propera.